3, Girona 2.
Doncs ha escapat la victòria, ha acabat amb bones sensacions al Girona, que jo crec que és una cosa a la que agafar-se també després d'aquesta derrota a Sant Mamés. Li ha fet molt mal el segon gol de l'Atlètic Club, havia entrat bé a la segona part al Girona, amb gol a més, amb l'empat a 1, però una altra vegada en el segon gol de l'Atlètic Club, aquest li ha fet molt mal, però ha tingut reacció en aquests últims minuts, vaja, amb el gol que li ha donat vida amb el 3-2 d'Eric Garcia, i després aquí amb 3-4 ocasions prou clares per arribar a empatar aquest partit, però l'Atlètic Club, que també ha signat un molt bon partit, a la recta final se li ha fet llarg i ha volgut anar-lo a conservar i a punt ha estat de no poder conservar aquests 3 punts, i al final ha aconseguit aquesta victòria, com diu l'Agut, fa que la classificació quedi més comprimida en aquesta zona alta, amb el Girona amb 2 punts més que el Barça, amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i, sobretot, i aquesta és la referència, amb 7 punts més que l'Atlètic Club, que és el cinquè classificat i el primer que quedaria fora de la Lliga de Campions de la propera temporada. Esperem escoltar a veure quin jugador del Girona té la televisió a peu de camp, qui dona la cara avui a Sant Mamés, i després ja en temps de tu diràs. Hola, Aleix Parisé, bona nit.
Hola, què tal, Xavi, bona nit.
Escoltarem a Mitchell, que ha patit també com un vedell, evidentment fora de la zona de banquetes, en aquesta zona més alta de Sant Mamés, i si apareix algun altre jugador del Girona.
Una llàstima.
Serà Eric qui parlarà.
Serà Eric.
Sí, una llàstima la derrota, perquè el Girona avui sí, a diferència del Santiago Bernabéu, s'ha refet de les fuetades de l'Atlético de Bilbao, d'aquest ambient que hi havia, d'aquesta intensitat que li posa l'equip de Valverde, i potser al final ha acabat mereixent fins i tot un empat. Però bé, s'ha d'agafar això. El Girona està passant una mala ratxa, podia passar durant la temporada, però té un coixí encara molt important, a falta només de 13 jornades. Ara ho analitzarem, el tu diràs, amb el Bernabéu, el Carrasco, el Fernando Polo, i també amb vosaltres, Puig, Adai i Brugui. Us demanaré que us quedeu uns minuts i acabarem d'analitzar com s'ha tancat aquesta jornada número 25 ja, a primer divisió.
Festa grossa ara, mentre està a Sant Mamés, entre l'afició i els jugadors de l'Atlètic Club, que estan signant una temporada també de xapó a l'equip de Valverde. Mira, tenim Eric García ja a la tele, a veure si el podem escoltar.
Eric, derrota muy dura, sabíais que el escenario era difícil, pero es una segunda derrota consecutiva. ¿Por qué crees que hoy os ha costado tanto?
Bueno, creo que otra vez empezamos el partido muy temprano perdiendo. Sí que después el equipo después ha reaccionado muy bien. Hemos tenido un par o tres de ocasiones muy buenas. Y después la segunda parte metes el gol y muy rápido. Pues bueno, jugadas que a lo mejor tenemos que aprender, ¿no? Por eso yo creo que tiene tanto mérito lo que estamos haciendo, porque queremos sacar todos los balones jugados y a veces, pues, bueno, yo creo que la experiencia, ¿no?, te la dará el tiempo jugando juntos, que por eso digo, ¿no?, que creo que el mérito de este equipo es increíble. La manera de jugar no la vamos a cambiar, porque muchas veces, pues, por salir desde ahí jugado, pues hemos acabado en gol. Y después al final, pues bueno, hemos tenido un par o tres de ocasiones muy muy claras, pero bueno, no ha podido ser.
Eric, ¿qué os ha dicho Mitchell al descanso? Porque entiendo que la primera parte no estabais encontrando vuestro juego, en la segunda habéis salido, como dices, enchufados, pero enseguida el Athletic le ha dado la vuelta otra vez.
Bueno, hemos intentado cambiar un poco la manera de jugar, poner a Arnau por dentro, poner más gente arriba, porque ellos sabemos que saltan mucho. Creo que lo hemos hecho bien, pero bueno, como te digo, en pequeños momentos se nos ha ido el partido y después, pues bueno, la que ha sacado Vivian bajo palos que ha sido clarísima, ¿no?
Os quedáis ahora a 6 del Real Madrid, del liderato. No sé si ya para vosotros esa opción de liga se esfuma.
Bueno, la realidad siempre ha sido que nuestro objetivo era estar en Champions, seguimos estando ahí, obviamente hoy nos recortan distancia todos los que están detrás nuestros, pero tenemos que seguir, no vamos a engañarnos, venimos de un calendario muy difícil, la Real en casa, dos salidas fuera muy, muy, muy complicadas y hay que seguir.
Gràcies,
Eric. Paroles d'Eric García, la tele, ha acabat el partit a peu de gespa, un dels millors, o el millor, diria, del Girona. Avui ha signat un molt bon partit Eric García a Sant Mamés. No ha sortit a la fotografia de cap gol, que això també és important avui, perquè avui sí que hi ha Kodak patrocinant algun gol del Girona.
Clar, avui el Girona no es fa un favor ni a ell, ni ajuda d'alguna manera al Barça, no? Perquè l'Atlètic Club continua a aquesta distància de 5 punts del Barça, però hi ha una bona notícia pel Girona, que és que hi ha molts duels directes. Hi ha un Atlètic-Barça d'aquí dues jornades, Atlètic de Bilbao-Real Madrid, o Madrid-Atlètic de Bilbao, el Santiago Bernabéu s'ha de jugar, el Barça de jugar contra l'Atlético, el Girona també, vull dir que encara hi ha molts partits en què aquests rivals de la zona Champions es poden anar restant punts. I ara mirava el calendari del Girona, ja dèiem que aquest era el Tourmalet, ho avisàvem des del gener, de dir aquestes tres jornades seguides, a veure qui hauran de demostrar. Bé, no ha sortit bé, sobretot la del Bernabéu, per mi és el partit més dolent, però ara bé, pel Girona venen Rayo, Mallorca, Osasuna, Getafe i Betis. Són cinc jornades, cap rival és fàcil, però són cinc jornades que a priori el Girona, no?, hauria d'aprofitar per sumar aquí uns punts que li donin encara aquest coixí o mantenir aquesta distància amb l'Atleti de Bilbao, i encara hi ha pràcticament les 8, 7, 8 últimes 9 jornades, que és on es decideix tot.
Sí, són 7 punts encara de marge, recordem, sobre el cinquè classificat, amb aquesta mala ratxa d'un de nou del Girona en les últimes 3 jornades, un empat i dues derrotes de l'equip de Mitchell. 4 anuncis i ho acabem d'analitzar tot plegat ja en temps de tu diràs amb l'Aleix Parisé. Agut cap a baix, a veure què diu Mitchell.
Fins ara.
Fins ara. Anuncis i tu diràs.
El Girona juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem en l'esport, sempre. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2018, Prades, Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot. Diràs, amb Aleix Parisé.
Les 11 i 8 minuts. Aquí seguim, arrenca el Tu diràs d'aquest dilluns 19 de febrer del 2024, després d'aquesta derrota del Girona. 3-2 a Sant Mamés contra l'Atlètic Club de Bilbao, que acabem de viure a RAC1, i que deixa la Lliga, com ara repassava el Puig, amb el Madrid, més líder. El Madrid, tot i punxar Vallecas, és més líder després d'aquesta jornada. Ja té 6 punts de marge sobre el segon classificat, que continua sent el Girona. 6 sobre el Girona i 8 sobre el Barça, que és tercer. Això vol dir que el Barça ha retallat distàncies amb la segona posició, se situa només 2 punts al Barça del segon lloc de la Lliga, a 2 punts només del Girona. És important perquè el primer i el segon de la Lliga van a l'Aràbia Saudita, a la Supercopa d'Espanya, sí. I això és pasta. Per tant, és important tant pel Girona com pel Barça aquesta segona posició de la Lliga. Per darrere, el Girona té 7 punts de marge amb l'Atlètic de Bilbao, que és l'equip que marca la zona Champions, i el Barça té 5 punts de marge sobre els bilbaïns. S'iguala, aquesta lluita per la Champions en aquestes últimes 13 jornades de competició. Queda l'últim terç de la Lliga. Hem superat ja 2 terços del campionat, queda l'últim terç de la Lliga amb aquestes últimes 13 jornades. hores. Estem pendents de la roda de premsa de Mitchell des de Sant Mamés amb el Miquel Agut, també de les reaccions que hi pugui haver a la zona mixta dels futbolistes del Girona. Ara hi connectarem, però és que avui hi ha una notícia d'última hora, de fa només una estona, que és important i que afecta de ple al Barça i al seu partit de vuitens de final de Champions d'aquest dimecres. El Nàpols acaba de fer oficial fa una estona que destitueix Walter Mazzarri com a entrenador i que dimecres contra el Barça s'asseurà a la banqueta Francesco Calzona. Fins ara era el seleccionador d'Eslovàquia. D'Eslovàquia. Però, com ahir ens explicava el company de relevo, Mateo Moreto, Francesco Calzona coneix molt bé el Nàpoli. Coneix molt bé el Nàpols perquè havia estat ajudant tant de Maurizio Sarri com de Luciano Spalletti els últims anys. Per tant, en dues etapes, Francesco Calzona havia estat ajudant dels entrenadors. I, per tant, coneix molt bé la plantilla, coneix molt bé el club i és molt amic de Di Laurentiis, que és el president, i és qui ha pres aquesta decisió estranya, molt estranya, a 48 hores d'afrontar una eliminatòria de vuitens de Champions contra el Barça. Francesco Calzona, nou entrenador del Nàpols, com ahir ja ens advertia el company de relevo, Mateo Moreto. Ara ho comentarem, d'aquí uns minuts a la tertúlia, amb David Bernabéu, Lluís Carrasco i també amb Fernando Polo, i trucarem a Nàpols per saber més detalls d'aquest moviment que hi ha hagut d'última hora. Els primers minuts del Tu diràs, però, els dedicarem al Girona i a totes les reaccions que hi hagi després d'aquesta derrota. Segueixen per aquí el Xavi Puig, hola Puig,
hola.
La Dai Benítez, hola Dai.
Hola Aleix.
També el Marc Brugués, company del diari de Girona. Hola, Brugui.
Hola, bona nit, Aleix.
Què tal? I a Sant Mamés l'Agut, eh? Hola, Agut.
Bona nit.
Què tal? Estàs baixant, cap a la zona de baix, ja.
Exacte, estem esperant que vingui l'ascensor, que anava ple, però si ara anem cap avall a escoltar el tècnic.
Baixa a peu, Agut.
No, perquè no es pot accedir a la sala de premsa a peu, Puig.
Com tornarà de Bilbao, l'Agut? S'ha tret el carnet, ja? Perquè si sí, li aniria molt està, bé.
Sí, però podria anar.
Això que explicaràs ara li aniria molt bé, 20, això.
Tu ves igualment, Agut, fas un cop d'ull, 22, 23 i 24 de febrer, Quadis Andreu, l'antic garatge Andreu, fa la primera fira de liquidació d'estocs a les seves instal·lacions de Girona. T'esperen allà més de 200 vehicles, sí, de quilòmetre zero, gerència i seminous, a uns preus increïbles, i no tanquen al migdia. Tu que t'agrada llevar-te tard, doncs al migdia, sí, allà ho tindràs obert. Més informació...
Puig, t'estic perdent, estalla, estic baixant amb l'ascensor, estalla, Puig.
Més informació, quadisandreu.es.
Estalla, eh?
Si voleu pescar les millors oportunitats, no us ho perdeu. A més, trobareu l'Agut allà, el podreu saludar, fes una foto amb ell, i després mirar els cotxes.
Escolta, ara parlem de la derrota, però per trencar una mica el gel, per què no t'has tret mai el carnet, Agut? Vull dir, una cosa...
Hòstia, Aleix, això ja ho parlem a la redacció. M'he recordat de la família d'uns quants jugadors durant el partit, i ara mateix el carnet, o sigui, és el cotxe Pedro Picapiedra, saps què et vull dir? Com si d'anar a peu o en pati.
En patinet, veus com es talla per la cançó?
Això un dia fem un cafetonet.
Ens ho explicarà. Sí, que tinc curiositat ara per saber per què mai ha conduït Miquel Agut. És un gran conductor de ràdio, això sí, de les transmissions del partit del Girona Juga a RAC1. Hola, Lluís Carrasco.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit.
No tenir carnet és de VIP.
És de VIP, eh?
Sí, perquè al final et porten, és com no tenir mòbil. Sí. Només els sobrats van així per la vida. Bon. I l'Agut és un sobrat.
Sí, senyor. Amb estil, ara. A més. Amb estil. Sí, senyor, sí, senyor. A veure, va, posem-nos seriosos. És preocupant o no, Adai, aquesta ratxa del Girona?
No, el que passa que avui era un partit una mica bastant clau per la situació, la classificació que es troba l'Atlètic de Bilbao i que es trobava el Girona, una mica per la diferència, i que et donava aquesta seguretat continuar a 10 punts de l'Atlètic de Bilbao. Tot i així, al final, el que hem de mirar una mica són les dinàmiques. Jo crec que la dinàmica del Girona amb dos partits és una mica pitjor i té una mica menys energia, però si avui donés la casualitat que el Girona hagués guanyat i es ficava 7 punts de l'Atlètic de Bilbao, estaríem parlant d'una situació immillorable. Sí. Llavors, amb el calendari que ve per davant, amb la tornada de Mitchell a la banqueta, que jo crec que és una data molt important de tindre el líder davant dels jugadors, jo crec que el Girona afronta aquest calendari d'una manera molt important, perquè és realment quan te jugaràs les últimes 7-8 jornades la Champions, per dir-ho d'alguna manera, que és l'objectiu, i crec que ara l'important és això. I bé, sí que és una mica, clar, dos partits i no havia passat en tota la temporada, però és que perdre a Sant Mamés i perdre el Bernabéu, bueno, si diguéssim a principi de temporada que hauries d'assenyalar algun camp on pots perdre, Bernabéu, que si és pràcticament segur, el que passa que la situació com estava la Lliga et deia que podies, si no guanyar, doncs empatar, i a Sant Mamés també. Jo no estic gens preocupat, confio molt en el Girona, encara segueixo confiant que pot quedar inclús per davant del Barça, i veurem què passa amb aquestes jornades que venen.
Tu, Brugui?
No, aviam, la ratxa no és bona, un punt de nou, però hem de recordar que el Girona ha perdut ara dos partits seguits, que són més que durant els sis mesos primers de competició, que només n'havia perdut un. No caldria tampoc dramatitzar, tot i que sí que des de l'entorn, l'afició, ja la gent començarà amb el típic ai, que l'equip es desinfla, però esclar, l'equip estava aquí amb un turmalet, amb Real Societat, amb Real Madrid i amb Atlètic Club. Ha fet només un punt, però tant contra la Real Societat com avui, segurament podria haver tret més punts. Jo crec que, llevat del dia del Madrid, que no es va competir, en els altres dos sí que s'ha donat la cara, i si s'ha de perdre, doncs que sigui més com avui, que no pas el dia del Bernabéu, mossegant fins al final, venint cara a la pell, penjant pilotes, tinguent ocasions, s'han fet regals, sí. El 3-1 ha sigut una llosa, també no s'ha arribat a temps de puntuar, també, però almenys avui la gent de Girona, Mitchell també, no agrada perdre, però si s'ha de perdre, que sigui com s'ha fet avui a Sant Mamés.
Sí, jo crec que el final d'avui és reconfortant pel gironisme, veure l'equip reconeixible en els últims minuts, fent que l'Atlètic Club doncs es tanqués al darrere, creant 3-4 ocasions prou clares en la recta final. I és un Girona, ho deia l'Eric Garcia, que no canviarà la manera de jugar, que l'ha paralitzat doncs alguna pèrdua per voler sempre treure la pilota jugada, i en aquest sentit jo crec que l'ha paralitzat molt en aquest últim tram de competició, que no has tingut David López en cap d'aquests partits, que Dani Blind no l'has tingut en els dos últims partits, que Eric Garcia també l'has tingut de baixa en molts partits. Si ara David, com sembla, torna ja la propera jornada, Blind sembla que també podrà tornar i tornes a poder jugar amb Eric, amb Blind i amb David López al darrere, jo crec que és un equip que necessita aquesta sortida neta de pilota que no ha tingut tant en aquestes últimes jornades.
El futbol és immediatesa, i en aquest sentit agafaria una miqueta el fil de la Dai, perquè en realitat era dels partits que podia perdre el Girona, però també era dels partits que el podia reivindicar. Era justament perquè el podia perdre, tenia molt més valor si treia alguna cosa positiva de Sant Mamés. Però per una altra banda, i amb això de que el futbol és immediatesa, no podem oblidar una cosa que va passar fa només dues setmanes i que jo ja vaig denunciar en aquell moment. L'expulsió de Mitchell en aquella banqueta per fer uns espavientos, que es diuen en castellà, em va semblar del tot exagerada, i la sanció era directa a dos partits, i dos partits que eren del tot fonamentals per les expressions gironistes, que era el Real Madrid i a l'Atlètic Club a Sant Mamés. Eren dos partits fonamentals, no només per poder seguir en aquesta lluita, sinó per reivindicar-se com un candidat a guanyar el títol al final de temporada. Doncs bé, Gil Manzano va fer la seva feina, i ho sento perquè va fer la seva feina. I eliminant a Mitchell, que no podem oblidar que és el líder d'aquest equip, el va decapitar. I decapitant-lo ha passat el que ha passat, dos derrotes seguides, i el Girona ara a lluitar per veure si estarà o no estarà a Aràbia.
Hola, David Bernabéu.
Què tal, Aleix?
Què tal, bona nit. Hola, Fernando Polo.
Hola, bona nit.
Què tal? S'iguala, això. S'iguala bastant, aquesta zona. Bé, excepte el Madrid, que s'escapa allà amb 6 punts sobre el segon classificat. Diria, parlo de memòria, que és la distància més gran que ha tingut el Madrid en aquesta Lliga, sobre el segon classificat, els 6 punts d'ara. Però la resta s'iguala molt, El Barça a 2 del segon, l'Atlético a 5 del segon, el 5è a 7, no?, de Girona, a 5 del Barça. Compte, amb això.
Sí, era previsible, no?, que pogués passar això. El Girona ha fet una temporada increïble, està fent una temporada increïble, està a un nivell molt alt. El més normal és que tard o d'hora baixés un palet en algun tram de la temporada. Això no vol dir que no pugui tornar a aquest nivell, però jo crec que la gran notícia pel Girona és que estiguem parlant amb els termes que estàveu parlant ara d'una derrota a Sant Mamés. Saps? Amb la sensació aquella de que ostres, que era una oportunitat, no?, per reduir diferències respecte al Madrid. Clar, això era una aventura absolutament impensable quan va començar la temporada, i això diu molt sobre l'escenari en el qual estem. Jo crec que avui el Girona ha tingut errors. Guanyar Sant Mamés aquesta temporada, estem parlant d'un dels clubs, o sigui, d'un dels camps més difícils d'Europa ara mateix per treure punts. Ha tingut errors, per exemple, hem vist una versió de Gazzaniga que segurament no s'ajusta a la que hem vist durant tota la temporada, i evidentment doncs hi ha hagut un equip que està molt bé i que l'ha llestimat, no?, que l'ha penalitzat. Però jo poso un valor que empatis el partit, que quan sembla que estàs mort, quan has vorejat el quart en contra, doncs t'aixequis i has tingut opcions per fer el 3-3, cap al final,
molt clara, sí.
Que has intentat morir a l'àrea rival, i crec que també això és un símptoma evident que ja sabíem, no? Però que l'equip torna a demostrar que està en la dimensió que està, doncs, fent coses com aquestes, no? S'ha perdut? Bueno, jo crec que estic convençut que Michel recuperarà l'equip i que la recta final del Girona serà una recta final en la línia del que tots somiem, no? Que el Girona pugui jugar Champions la temporada que ve.
Afegir, abans que entri el Fernando, que l'Atlètic Club ha fet dels millors partits a Sant Mamés d'aquesta temporada, bueno, amb tres gols, però amb moltes altres ocasions. Ha jugat francament bé.
I jo penso que el Girona, això no ho hem dit, però jo crec que el Girona ha fet un bon partit. Poder no ha tingut l'energia...
La primera parada...
No tant, però clar, estem parlant de Sant Mamés, un equip que porta un nivell d'intensitat en el partit del minut 1 al 90. La primera part, evidentment, van a l'home, segueixen per dintre, no et deixen respirar, i estem parlant de que hem perdut 3-2 amb dos badades, una de Miguel, perquè fa un taló allà que no havia de fer, perquè té un jugador davant, perquè si em dius que és una solució i no tens una altra sortida encara, però té un jugador a 5 metres per passar la pilota, i l'errada de l'eix al principi, que no entenia molt bé que buscàvem aquella jugada,
i l'Atlètic de Bilbao és impròpia d'un jugador com ell, però bé, pot passar, sí.
I l'Atlètic de Bilbao t'iguala a dalt cada jugada, 45 minuts, és difícil jugar aquest partit, i jo crec que el Girona anava perdent, i encara així tornava a sortir des de darrere, buscant l'home lliure, arribant a camp contrari, clar, fàcil no és.
Jo pensava que tindria una davallada al Girona, el que passa que jo crec que el cop del Mitchell, l'expulsió de Mitchell, al final, un equip que és tan d'autor, al final li passa factura. I també m'estranya el tema dels laterals. Jo crec que són dos jugadors, tant el Miguel com el Jan Couto, diria, que sonen pel Madrid. O sigui, que tenen un nivell, i han demostrat un nivell. I el Couto el dia del Madrid va estar nefast, i avui el Miguel... Mira que és un jugador que a mi m'agrada i crec que tècnicament és molt bo, però ha fet una cosa que jo encara no me l'explico, sobretot quan jugues contra un equip tan pressionant com l'Atlètic Club, perquè hi ha gent que t'espera més darrere. Aquests, com va dir, un segon, tan mossegat, sí. I ja tan emplomat, ha estat robar, passada, xut.
Tant Miguel, perdona.
I el porter, ho has comentat el David, crec que el Gatzeniga no passa el seu millor moment, no. I és estrany perquè acaba de renovar, que diries que està el tio, però potser el 4-0 del Madrid també va suposar un cop anímic més important del que ens pensem.
Bueno, és que són 7 gols en dos partits, que això és poc habitual.
I que el Girona, si te'n recordes, arriba a Madrid, no et diria que amb certes ínfules, però arriba no amb un perfil baix. Va posar cartells, la lona... I dius...
Bueno, era el moment també, no? S'ho havia guanyat
una altra temporada. Que no dic que no, però que dic que si tu fas això vol dir que tu t'ho creus. De creure-t'ho, que et fotin 4 i sense l'entrenador i amb jugadors que habitualment no fallen, tenint errades, perquè és veritat, l'Aleix és un altre que falla poc. I clar, quan se t'ajunta tot això, però queda molt, eh?
Sí.
O sigui, lo bo d'això és que sembla que la distància és gran, però és que queda molt,
clar. 39
sí,
punts.
S'ha de remar, s'ha de remar. Hi ha factor Champions per alguns equips, factor Copa. Escolta,
bueno, és que l'Atlètic Club dijous que ve juga la tornada de les semis.
Hem de veure encara molts.
De fet, l'Atlètic s'ha despistat aquests últims partits per això, perquè ha prestat molta atenció a la Copa, i evidentment això l'ha paralitzat a la Lliga.
Bé, a veure què passa. Pròxim calendari, Rayo, Mallorca, Osasuna, Getafe i Betis. Aquestes són les 5 pròximes jornades del Girona, a priori equips que estan per sota d'aquestes posicions europees. Rayo, Mallorca, Osasuna, Getafe i Betis.
Home, aquí poden fer un primer de punts.
Sí, i el pròxim partit dilluns també. Dilluns, Girona, Rayo, a Montilivi. A veure si allà per fi Puig, no? Arriba la reacció i una victòria amb Mitchell a la banqueta, no? També...
Sí, jo estic tranquil, en clau gironina, vaja, no, jo crec que el coixí servia també per això, perquè quan arriben trams de calendari més complicats o dies no tan inspirats com avui, on fas errades que et paralitzen, vaja, aquesta errada la fas al camp del Granada o al camp del Celta i potser una de les tres t'acaba en gol, però és que aquesta gent busquen això, vull dir, van a mossegar-te els turmells des del minut 1 i et provoquen això.
Miguel, perquè avui tocava assegurar.
Tampoc era un moviment tècnicament massa complicat, és un moviment bastant habitual, tot i que es faci per darrere, i ell falla estrepitosament, un jugador que és especialment segur en aquestes coses.
Jo crec que l'Atlètic Club, si jugués tots els partits de Lliga a Sant Mamés, seria Aquest Atlètic seria un aspirant claríssim al títol de la Lliga.
Sí. Ha hagut que deixi.
No, que a veure, que jo crec que Miguel no passa pel millor moment. De fet, hi ha qui creu que des que va anar a la Resistència que s'ha descentrat una mica en el que és el seu rendiment. Però jo el que li he trobat a faltar sempre a Miguel, que crec que està sent el millor lateral esquerre de la Lliga, tot i que ara no està en un bon moment, són fonaments defensius, perquè si repassem els gols que han encaixat el Girona aquesta temporada, en alguns casos li he trobat a faltar això, fer servir el cos, per exemple, ser un jugador que guanyi la posició, que si hi ha Iñaki Williams, que físicament és molt poderós, també sigui capaç d'igualar-li el duel i de guanyar-li la posició, o que, per exemple, si el partit d'avui està com està, amb un estadi com una caldera, quan acabes d'empatar, tenir també el cap clar per no fer segons quines accions. Això li puc disculpar perquè n'ha fetes moltes i han sortit bé, i avui li censurem perquè ha sortit malament, però sí que crec que ha de treballar per millorar com a jugador fonaments defensius. Dit això, apareix Mitchell a la sala de premsa.
Doncs vinga, va, l'escoltarem, algunes respostes del tècnic del Girona, i després ja tancarem aquesta comunicació amb Samamés, l'anàlisi d'aquest Atleti de Bilbao Girona, i ens centrarem en el Nàpols-Barça, que avui han passat moltes coses. I us quedeu a escoltar-lo, Brugui, ara, sí. I no teniu pressa moment? Vinga, doncs ara us acomiado.
No sé si, tot i que la derrota és igual que a Madrid, avui la sensació és totalment diferent.
Ahora? Sí. Para mí es diferente. Creo que hemos visto un Girona reconocible, con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. El Atleti es el mejor equipo de la liga en defensa y contención y en presión hacia adelante. Queríamos jugar menos hacia atrás. Creo que en la primera parte, cuando hemos salido de esa presión, nos ha faltado un poco de verticalidad, un poco más de riesgo en los duelos para la profundidad. Y hemos sido constantes con una idea, con una idea, con una idea. Cuando nos ha salido bien, hemos sido capaces de hacer que el Atleti vaya hacia atrás, que era lo que queríamos, pero el Atleti también ha tenido sus momentos que no ha ido hacia atrás y nos ha robado. Bueno, en ese duelo ellos han salido vencedores. Gran presión del Atleti. Tienen un equipo con una capacidad de trabajo brutal y de intensidad. Y cuando hemos salido con el balón quizás nos ha faltado un poco de profundidad a nosotros, pero no les puedo decir nada porque el planteamiento del partido que he hecho, yo desde arriba lo estaba viendo y los jugadores lo estaban desarrollando. Entonces, bueno, más allá de las situaciones que se pueden dar en el fútbol, de errores o no errores, creo que hemos sido reconocibles, igual que el Atleti ha sido reconocible. Y hoy salen victoriosos ellos porque han hecho un gran trabajo.
Hola, Michel, aquí, en Miquel Agut en directe al Tu Diràs. M'agradaria saber, perquè després de tres partits sense guanyar, estàvem veient un Girona acostumat a guanyar-ho tot, si s'ha d'enviar algun missatge tranquil·litzador, d'alguna manera, des de la teva posició d'entrenador, tenint en compte que ara l'equip ha estat tres partits sense guanyar, perquè suposo que començarà a arribar que si... una mica el que parlàvem a la prèvia, no?, que si el Girona ara ja està baixant el pistó, que si podrà resistir o no...
Sí, Miquel, me voy a venir arriba. Creo que vamos a luchar por entrar en Champions. Esa es mi percepción. Igual luego me caen golpes encima, pero tengo la sensación de que este equipo va a pelear por la Champions. Si hubiéramos ganado, creo que era un objetivo muy muy claro, pero ahora que hemos perdido, creo que es un objetivo muy claro también. Tengo la sensación de que este equipo puede pelear por la Champions.
Hola, Michel, Tatiana Bret, de Diari de Girona. Quasi s'ha acabat un febrer molt complicat. No sé si en aquest sentit, pel que deies, no?, que la Champions pot ser un objectiu per l'equip, si no tenir cap més competició, ni estar a la Copa, ni Champions, ni estar a Europa, pot beneficiar-vos.
No sé, si todos los partidos serán difíciles. El que el lunes que viene es el Rayo Vallecano, un partido complicadísimo otra vez. Todos los partidos son difíciles, pero tengo mucha confianza en el equipo. Hoy he visto cosas muy positivas. Hacerle ocasiones al Atleti es difícil. Hemos hecho dos goles, hemos tenido capacidad de hacerles daño. Bueno, estoy muy satisfecho de eso. Entonces, venir aquí y dar una sensación de que podemos llevar hacia atrás a un equipo como el Atleti Bilbao no es fácil. Nos costó casi más en casa que hoy. Estoy muy satisfecho. Entonces, tengo la sensación de que este equipo puede pelear por entrar entre los cuatro primeros. Tengo mucha sensación y quiero mandar este mensaje porque creo que es justo reconocer el trabajo que hacen estos jugadores.
Sí, Michel, José Manuel Monje de Onda Vasca. Eres muy sincero siempre en la rueda de prensa, cuentas las cosas yo creo que como han pasado. ¿Es más error de los tuyos los goles encajados o, como decías en el análisis primero, es porque el Athletic hace cosas muy bien?
Bueno, siempre hay errores, lo que pasa que ellos te obligan a dar un pase más. Hablábamos de la capacidad nuestra de hundirles en los 3-4 primeros pases, no nos han dejado, nos obligaban a un quinto pase, a un sexto pase, y claro, eso mentalmente al jugador le hace que tú estás jugando, ves situaciones de que puedes salir, pero te llega la presión, juegas al otro lado, te llegan a la presión, eso a veces desgasta mucho. Yo les he pedido esa paciencia, les he pedido ese posicionamiento para y esa orientación corporal para ser capaces de, aunque sea un espacio muy reducido, de poder girar, mirar hacia adelante al rival, entonces tener ahí la capacidad de pase y de jugadores nuestros rápidos por fuera, ser capaces de hundirles más. Creo que es acierto mucho de Ernesto en la presión que hacen, cómo utiliza a sus jugadores para presionar alto, en defensa de espacios, lo hacen muy bien, te cierran mucho a muchos espacios y tienes que hacer una salida muy, 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 muy perfecta para conseguirlo. Creo que todavía puedes hacer algo más, claro, y en mi cabeza desde arriba lo es, pero claro, tienes que ponerse ahí abajo y ir a ese duelo con jugadores top como tiene el Athletic Bilbao. Entonces, ya te digo que la presión del Athletic y nuestra idea de juego se han chocado hoy y ha salido beneficiado el Athletic. Creo que ha merecido la victoria desde esa presión.
Buenas noches, Michel. ¿En esa lucha por la Champions incluyes también al Athletic?
Claro. No, es... Y la Real Sociedad y el Betis y... Nosotros hemos hecho una gran temporada hasta ahora, el Athletic también, pero tenemos equipos por detrás también que lo van a pelear. Yo creo que no está nada, quedan 13 jornadas, son muchos puntos, y tengo la sensación de, quitando el Real Madrid, los demás equipos tenemos que pelear nuestra posición ahí.
Bona nit, metge, Real Madrid, de Diari Esportiu. Acabes ja la sanció de dos partits, a fora, veient-ho des de la graderia, ja tocava, no? Segurament estar al peu de gespa, segurament partit contra el Rayo casa, bon escenari per revertir aquesta situació. Merci.
Sí, el que más lo ha sufrido ha sido yo, el equipo ha tenido pues el cuerpo técnico ahí abajo para apoyarles, pero evidentemente desde arriba tú no puedes hacer mucho. Espero no cometer otra vez ningún error de este tipo para poder ayudar a mis jugadores en el campo.
Hola, mister. Alumno de Mundo Deportivo. Más allá de los méritos del Atleti, ¿crees que con el paso de las jornadas se siente más el peso de las piernas, coincidiendo con esos errores? Jugadores como Miguel Gutiérrez, que ya todos los minutos prácticamente en Liga, otros jugadores que también están teniendo mucha carga.
No, quizás para mí el error de Miguel es jugar hacia atrás en el segundo gol. Pero no es un tema, y si es un tema mental, él tiene que saber que la mentalidad de un jugador top va por competir cada día 365 días al año, y yo creo que están preparados. No, a nivel físico el Atleti nos ha exigido mucho, pero creo que el equipo ha completado una actuación a nivel físico. Evidentemente te pueden ganar en duelos, porque es que Williams es rapidísimo y te puede ganar en el duelo, pero no tengo la sensación de que el equipo le pesen las piernas ni la carga de minutos. Todo el mundo está preparado para seguir compitiendo al 100%.
Sí, pues estamos. Es que casco. Buenas noches.
Es que
doncs fins aquí la roda de premsa de Michel, que avui en l'adversitat és una cosa que sol fer, quan les coses van bé, posar el fre de mà a l'adversitat, ser una mica més, deixar-se'n una mica, que és el que ha dit, me voy a dejar llevar o me voy a dejar ir.
Me voy a venir arriba, ha dit.
Això, me voy a venir arriba, perdó, és de Vallecas i jo del Maresme, i clar, llavors aquí això canvia, però bé, en tot cas, el tècnic que avui ha exculpat els jugadors, el plantejament és seu i per això l'equip juga així, i que creu que al final estaran a la Lliga de Campions, cosa que per ser Mitchell és molt, perquè ell encara parla d'Europa com un concepte una mica eteri, diguéssim, sense precisar quina competició. Doncs bé, ara està convençut que té un equip que farà Lliga de Campions.
Sí, sí, per mi és la declaració de la temporada, una de les declaracions de la temporada de Mitchell. Me voy a venir arriba, creo que vamos a luchar por la Champions. És la primera vegada que és tan contundent amb un objectiu tan ambiciós com és això de la Champions. Déu-n'hi-do, el míster avui, no?
Bueno, jo crec que
aixecant els ànims una mica, també, no, Adai?
Jo crec que fa bé. Venim de tres partits, que és el que parlàvem, és el Tourmalet, Real Societat de casa, que amb un empat no és tan dolent, encara que la idea era guanyar, com sempre, però que no és dolent, i dos partits que sí, que perds, però són camps que pots perdre, i crec que és el moment per aixecar la veu, i el que ha fet Mitchell a mi m'agrada. El missatge no només és per la, evident, per tothom, per la premsa, per l'afició, sinó pel jugador, de dir, es confio en vosaltres, arriba el moment, i ara és el moment de demostrar que podem lluitar per la Champions, i jo ho veig claríssim també, que el Girona ha de lluitar per entrar a Champions. Jo ara mateix no veig el Girona cinquè o sisè, i també amb aquest aspecte vull enviar un missatge positiu de dir, escolta'm, és que per mi hem sigut el millor equip de la temporada. Per què no podem ser d'aquí a final de temporada?
Ja tens titular, Brugui, pel diari de Girona. Me voy a venir arriba,
sí, sí. Sí, sí, és un cop d'efecte claríssim, sí. D'aquells que seran recordats. Si el Girona acaba entrant a Champions, tothom se'n recordarà. Mitchell aquell dia a Bilbao, l'equip venia de perdre el Bernabéu i a Sant Mamés, ho va dir i tal dit tal fet, la va clavar. Segurament ho ha fet amb tota la intenció de mirar de paivagar aquest el dolor de dues derrotes seguides, d'aquesta, no crisi, no, però petita mala ratxa que hi pugui haver o que es pugui comentar més externament que internament, però jo crec que ho fa en un bon moment i que anirà bé tant a dins com per fora, com per l'entorn.
Molt bé.
No, deixa'm dir només una cosa ràpida, que és un discurs de líder. O sigui, abans que ho comentàveu, jo crec que és un discurs clarament de líder, de marcar la línia i el discurs del club davant de l'afició.
Sí. Què deies, Bernabé?
No, que és valent, perquè fins ara Mitchell com a entrenador ha anat frenant l'eufòria, perquè estàs fent una temporada descomunal, i bueno, sí, els diuen que lucharis por la liga, no? Tranquilos, que voy a disfrutar de esto, del camino, tal, no? Ha anat frenant, i avui, després de tres partits consecutius sense guanyar, clar, tens dues possibilitats. Una, el que ha fet, no? Pas endavant, doncs ara estic convençut que lluitarem per la Champions, que per mi demostra valentia i lideratge, com deia el Miquel, i l'altre era haver dit, bueno, es que ya os lo dije, que somos el Girona, que, sí. Oye, que estamos haciendo, que hay que poner valor lo que estamos haciendo, que hemos hecho una cosa que no se la cree nadie, por tanto, podía pasar esto. És a dir, que és un discurs no tan valent com el que ha fet, però que podries comprar-li perfectament. No ens enganyem.
Però demostrava por.
No, demostrava, ostres, recullo cable, clar, la gent li deia, ara recullent cable, clar. Davant de molta gent que et dirà, bueno, ja això ja, com baixa pistonada, ja s'ha desinflat i tal, davant d'això, ell, en un moment de debilitat emocional dels seus futbolistes, diu, que esteu fent una temporada descomunal i ara estic convençut que fareu un pas endavant definitiu i lluitaré per la Champions. Per tant, em sembla, en la línia del que és Mitchell com a entrenador.
Era fonamental fer-ho. Jo vaig quedar molt decebut de la roda de premsa que va fer a Madrid, perquè li van tallar les cames per no poder estar en el camp i haver d'estar a la tercera graderia, i després les declaracions que van fer eren d'entrenador petit, d'equip petit, d'aspiracions petites, i a mi em va decebre en aquest sentit. Jo crec que ha arribat el moment que sigui valent, que sigui terriblement ambiciós. Com deia el David, ell és el líder de l'equip i ell ha de tirar el carro, i el primer pel jugador és veure que el seu líder realment hi creu. A partir de la creença del seu líder també creuen els jugadors.
Perdona, Lluís, però declaracions d'equip petit, però plantejament d'equip gran.
Sí, sí, no.
Que probablement ara igual no el faria.
No, parlo exclusivament de la roda de premsa. Em va decebre no el joc del Girona. Em va decebre les declaracions que va fer, no les vaig entendre.
Sí, no, però el plantejament previ de partit...
I m'han pintat la cara i no sé què.
Sí, però
no t'han pintat ni una cara, t'han jodido, sí, tio. No, però... És que no estàs on has d'estar, que és a la teva banqueta, perquè han evitat que hi fossis. Però aleshores, en aquest sentit em referia. Treu... No del joc del Girona,
però el context en el que ho diu és que ell treu transcendència que l'hagin pintat la cara. Ho lamenta, però li treu transcendència perquè, ostres, ell ha provat de fer una cosa cosa.
I li treu culpa al jugador,
clar,
sobretot. No, no, ell allà el que fa és culpar els jugadors i diu aquí totes les hòsties per mi, m'he equivocat el plantejament, no he fet que el jugador sigui feliç al camp.
Sí, Xavi, però el plantejament que fa és perquè... Podies posar culpables, podies posar algú a la diana.
Va fer el plantejament que ha fet tantos esperits, també, en el Camp Nou, bueno, al Camp Nou no, en l'estadi de Montjuïc, i li va sortir bé, simplement, li va sortir malament, tot i fer uns primers 15 minuts més que respectables, que apuntaven o dibuixaven la possibilitat de que hi hagués alguna cosa interessant i que malauradament no es va donar.
D'haver-s'ho cregut, va fer un plantejament d'haver-s'ho cregut.
Exacte.
O sigui, jo escoltant les ràdios, els primers 3 minuts, que és un rondo, allà al Bernabéu, la gent, ostres, Girona, que personalitat, com ha venit. És a dir, va voler fer un pas endavant i jugar com ella, amb les claus que l'havien portat fins allà. Però clar, és el Madrid, i si no estàs bé en alguns conceptes,
admeto. També dic una cosa, jo crec que és un aprenentatge per ella, el Bernabéu.
Bueno, ja ho va dir, i després del partit ja va dir que no tornaria, que segurament ara no ho plantejaria així.
Si anés un altre cop amb l'experiència d'ara, no et dic que no anés a dominar, però clar, és que et fan el segon gol en una transició que és una passada a l'espai i un jugador
que igual va ser d'altra manera, Fernando, i te'n foten 4 igual.
És possible, però David, potser no te'ls fan tan ràpid. Si el tema de vegades és com el Barça a la final de la Supercopa, és que et maten en 10 minuts, aquest és el problema. Tu et poden fotre 4, però tu estàs dintre. Hi ha un moment que a vegades et treuen del partit en qüestió de 10 minuts.
Girona sap jugar d'aquesta manera, no de l'altra.
No, jo sobre el tema d'avui, a mi m'ha donat la sensació de, com aquell boxejador que li foten 3 hòsties seguides.
Topuria.
Bueno, no, això no és boxa. Això no és boxa. Primer que això no és boxa. Vale?
Jo hice Rocky 3.
Jo hice Rocky 3. Gran pel·lícula.
Va, que hem
no de fotis,
pausa,
digues. No fotis parlar d'aquest personatge. No.
Si parlo d'aquest
personatge...
Ni entenc perquè està en boca de tothom el Topuria aquest. Deixem-me parlar del
Topuria. No és boxa. Però vull dir que en aquest cas, ell li ha fotut 3 hòsties seguides i ell s'ha posat xulo, dient, no m'ha fet mal. Escolta, ara nosaltres anirem a la Champions, segur. I crec que sí que li ha fet mal. El que passa que ara toca donar aquesta impressió. Clar, perquè el primer que ha de demostrar que està fort i que s'ho creu és ell.
És ell.
I no ens enganyem. El gran líder d'aquest equip... Hi ha jugadors boníssims, Mitchell. Pues Mitchell.
Sí.
És el tio que tira del carro
des del club,
i que la gent se'l creu.
Dies abans del Bernabéu admetien... jo vaig estar amb gent del Girona el dia de la Festa de l'Esport que vam estar... i admetien
que
era la baixa més important. Bueno, sí. Que consideraven que faria mal l'absència de Mitchell a l'àrea.
Anem a escoltar Eric i hem de fer una pública, si no se'ns acumularan.
Vinga,
tira, Miquel, tira.
Quan diguin, va, doncs som-hi. Hola, Eric, bona nit.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Més o menys, quina sensació teniu, perquè hi ha hagut diversos moments en el partit i heu acabat a punt d'aconseguir la remuntada. Amb què et quedes del que has vist avui?
Bueno, òbviament que marxem decebuts pel resultat. Sabíem que era un camp molt, molt difícil, que ells apretaven molt bé, així ho hem fet durant tot el partit. Al final crec que bueno, hem tingut errades nostres, no?, cap a l'estil de joc que tenim, doncs poden passar i seguirem jugant així perquè és la nostra manera de jugar i si canviem estaríem equivocats, però crec que l'equip, a diferència del Bernabéu, no crec que ha mostrat una altra cara el que som i al final doncs hem tingut oportunitat doncs per emportar-nos l'empat.
Hi ha hagut un moment que anaves coix, no sé com estàs, i d'altra banda el míster ha llançat un missatge avui que s'ha perdut i fa 3 jornades que l'equip no guanya, de dir estic convençut que farem Champions, no sé si reculls el guant.
Real Genoa ja, bueno, ja fa temps que arrossega unes molèsties, però tot bé i totalment d'acord amb el míster. Hem de saber molt bé d'on venim, de tota la història que té aquest club, amb la gent en la que estem competint, que tenen l'obligació sí o sí d'estar a Champions. Crec que hem de seguir fent el que estem fent. Crec que venim d'un calendari amb 3 partits que han sigut molt difícils contra 3 equips que jo crec personalment que haurien d'estar per davant nostre, però per mèrits nostres doncs ens hem guanyat aquesta oportunitat d'estar allà.
I això, el discurs d'entrevestidor ja és dir, l'objectiu és aquest, és Champions, és estar entre els 4 primers?
Bueno, crec que ja fa temps que nosaltres sent ambiciosos sabem que la Champions és l'objectiu. Ara passa per guanyar el Rayo, que crec que és molt important amb la nostra gent, que venim de 2 partits de fora de casa, i després doncs a veure fins on arribem.
Buenas noches, Eric. Pel Chiringuito, Edu Velasco. ¿Cómo está el equipo después de la derrota, segunda derrota consecutiva? ¿Cuál va a ser el objetivo a partir de ahora para el Girona?
Bueno, creo que el objetivo sigue siendo el mismo. Afrontar cada partido como estamos haciendo, intentar ganar al siguiente partido, que es contra el Rayo, con nuestra gente, y ya está. Creo que el equipo... Sí que es verdad pues que estamos jodidos, pero creo que hoy va a cambiar la cosa porque, como he dicho, ¿no? Venimos del Bernabéu donde sí que no mostramos nuestra imagen, no, prácticamente podría decir que no salimos ni a jugar y hoy creo que el equipo ha dado la cara de lo que es y que nos va a servir.
¿Qué mensaje le mandarías a la afición que puede estar triste después de la derrota?
Bueno, no, sobre todo que sigan apoyándonos como estamos haciendo, que lo sentimos muchísimo y que vamos a intentar todo para estar ahí arriba. Ahora tenemos un partido difícil otra vez contra el Rayo y los vamos a necesitar.
Eric, no teniu el míster a la banqueta els últims partits. Des de fora n'hem parlat molt i ell ha dit moltes vegades que no pot, diguem-ne, que olorar el que passa al camp i ajudar-vos. Vosaltres també l'heu trobat a faltar?
Bueno, crec que a la mitja part s'ha vist un gran canvi, de la primera part a la segona part. Crec que hem ajustat quatre coses. Òbviament cal que qualsevol míster es trobarà a faltar, no? de qualsevol equip que no estigui a la gespa, però bueno, crec que tampoc hem perdut per això.
Doncs se'n va, Eric García, de quan la zona mixta. Perdó?
Sí, digues, perdona, digues.
Quan t'han fotut no. El no sé què, ja
sí,
ho veurem.
Sí, ja està, perdona. El Girona, que li han fotut aquí els punts a Sant Mamés, i ho estàvem comentant aquí mentre escoltàvem Eric García. Digues.
No, res, doncs això, que ja està, que el Girona se'n va amb la contracames de Bilbao, però diguem-ne que amb el cap alt, perquè ha acabat competint. Hi ha hagut moments en què semblava que podria ser pitjor, perquè amb 3-1 el Girona ha flirtejat amb el 4-1 en alguna ocasió, però amb el 3-2, precisament d'Eric, que jo crec que ha estat el millor jugador del Girona a la gespa avui i que diu que arrossega molèsties però que més o menys va aguantant-les, al final l'entrada del partit ja hauria pogut fins i tot empatar. Pròxim partit dilluns que ve contra el Rayo Vallecano. Segons com vagin els resultats dels partits previs, el Girona potser no el començaria com a segon, sinó com a tercer.
Sí, senyor. Bon viatge de tornada, Miquel, gràcies.
Agur.
Adeu, agur. Bona nit. Marc Brugués, gràcies, una abraçada.
Que vagi molt bé, bona
adeu,
nit.
Adai, una abraçada. Fins
una abraçada i un plaer, com sempre.
Dilluns més, eh?
Sí, i tant, vinga. Sempre.
Cuida't, cuida't, porta't bé, que no t'expulsin tant, home, als camps. Pobre. No, vull entrar en aquest tema. Que si no.
Jo tampoc.
No
em critiques mai més a Xavi, eh?
No. Puig, res més, no?
Després torno, fins ara.
Gràcies, adéu, fins ara. Farem del Nàpols-Barça, no? Que ha canviat l'entrenador 48 hores. Vinga, ara tornem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. Els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
72.633 7, 2, 6, 3, 3
Sèrie
13, 0, 1, 3
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Ei, qui avisa no és traïdor. Si estàs escoltant aquest anunci dempeus, millor que seguis. Aquest mes, si compres un SH125 i contractes Onda Plus, tens 5 anys de garantia, Onda Mapi, immatriculació i assegurança a tercers el primer any, gratis. Informa't d'aquesta promoció i de la nova Onda SH125 a la xarxa oficial de concessionaris Onda de la província de Barcelona.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Si busques l'emoció a la carretera, et mou una energia diferent i només et conformes amb un cotxe alemany, vine al teu nou concessionari Opel a Dimo Auto, a Molins de Rei i a l'Hospitalet de Llobregat. Entra a la nova era d'Opel. T'esperem a Dimo Auto, Molins de Rei i l'Hospitalet de Llobregat. www.dimoauto.com.
Arriba amb molta empenta la nova Ford Transit Custom, la furgoneta més venuda de Catalunya i d'Europa.
Ojo al dato, con càmera de visió trasera.
Disponible a versions híbrides endollables amb etiqueta zero.
De serie, con connectivitat total, freno de mano elèctrico i arranque sin llaves.
Amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Nova Ford Transit Custom, una oficina sobre rodes. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo, saludos cordiales.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Minuts i la mitjanit. Si voleu el vostre millor per al vostre projecte de construcció i reforma, heu de triar Obramat. Et garanteixen els preus més baixos, amb estoc sempre disponible, més de 20.000 productes de marques professionals i tots els oficis del sector en un mateix lloc. Així és Obramat. Pots fer la teva comanda a obramat.es i rebre-la a la teva obra en 24 hores. I si no, recollir-la en només 2 hores a la botiga que vulguis d'Obramat. On compren els professionals? A Obramat.
Falten 2 dies.
48 hores, menys de 48 hores ja pel Nàpols-Barça, amb una notícia de fa només unes hores realment sorprenent. Bé, ahir ja en teníem algun avís, no? Però avui s'ha fet oficial. Hola, Roger Saperes.
Què tal, Pariser? Bona nit.
Què tal, bona nit. Ahir ens explicava el company de relevo, Mateo Moreto, i ara ja és oficial. Mazzarri out i arriba Francesco Calzona, antic ajudant de Sarri i de Spalletti, també del Nàpols, i que era l'actual seleccionador d'Eslovàquia, selecció classificada per l'Eurocopa 2024.
Sí, i que compaginarà tots dos càrrecs, eh? Estava esperant a tenir el sí també de la Federació Eslovaca i podrà dirigir a la selecció a l'Eurocopa i alhora ser l'entrenador també del Nàpols. De fet, ho comentaves, el mateix president Di Laurentiis ha confirmat aquest relleu a la banqueta.
Walter Mazzarri és un amic de la família de Laurentiis i sobretot un amic de la família de Nàpols. Sempre és dolorós fer fora un amic. Li he donat les gràcies per haver vingut en un moment difícil, però els aficionats del Nàpols els hem de donar alguna cosa més. I ara ho volem intentar fer-ho amb Calzona, que ja ha treballat aquí, amb Sarri i amb Spalletti, i coneix el 80% dels nostres jugadors.
Que hi ha elaborat, prima con Sarri, e poi con Spalletti, que conosce 80% dei nostri giocatori.
Tres temporades va treballar amb Sarri, una amb Spalletti, i ara torna a la banqueta per ser el primer entrenador del Nàpols. El president, que també ha explicat com seran les properes hores del nou entrenador, i atents perquè Di Laurentiis ha aprofitat per maleir els protocols de la UEFA en les prèvies de la Champions.
Calzona vindrà amb tots els seus ajudants a 8:45 del matí. Parlarem i després anirem cap a Castel Voltruno per presentar-lo a la plantilla, tot i que no necessiti presentació. Serà una immersió completa a una nova realitat. Després haurem de marxar cap a l'estadi, després de l'entrenament, per arribar a aquesta fatídica roda de premsa de la UEFA. Un també hauria de tenir un momentet per concentrar-se en els aspectes seriosos de la vida futbolística, que en aquest moment és preparar bé el partit contra el Barça.
De la vita calcistica, que en questo momento preparare bene la partita con il tempo.
Diríem que ara mateix aquesta roda de premsa molesta. Li fa una mica de nosa, eh? Sí. Li resta temps a Calzona de preparar o estudiar bé el Barça de cara a aquest partit de la Champions. I precisament sobre això, sobre el Barça, li han preguntat com s'ho farà el nou tècnic Calzona per preparar amb tan poc marge un partit tan important com el de dimecres.
Questo lo vedremo.
Ja ho veurem, el temps dirà. Ara hem de donar la benvinguda a Calzona i ajudar-lo en tot, perquè serà molt difícil preparar en només 24 hores un partit tan difícil contra un equip tan important com el Barça. Tots diuen, tranquils, que no és el Barça de fa un temps. Té grans jugadors i no deixa de ser el Barça.
Així està el Nàpols a 48 hores de rebre el Barça. Ara us demano l'opinió. Deixem fer una connexió molt ràpida amb Nàpols, amb el company Davide Paligiano, del Corriere dello Sport. Davide, què tal? Buonasera.
Muy bien, gracias. Buonasera a voi.
Bueno, ¿cómo lo estáis viviendo todo lo que ha pasado? Porque en Barcelona alucinamos que a 48 hores de un partido cambien al entrenador. O sea, es una cosa...
Está alucinando de aquí también, ¿eh? No, es una cosa que nunca se había visto antes de un partido, 48 horas antes de un partido de Champions tan importante para el club, que se cambie el entrenador. Pero es verdad que los resultados con Mazzarri han sido fatales últimamente, y también el juego del equipo, como jugaba el equipo, no le gustaba a nadie aquí, y siquiera por supuesto al presidente de Laurentiis, que al final decidió de contactar Calzona, que ya había trabajado durante muchos años aquí en Nápoles, antes como segundo de Sarri, con el Nápoles más bonito probablemente en la historia, también más bonito que el Nápoles del Scudetto, y se al final trabajó también el primer año de Spalletti aquí como colaborador técnico. Es un entrenador que conoce muy, muy, muy bien la mayoría de los jugadores, como ha dicho De Laurentiis, visto que he notado que lo habéis escuchado. Y que conoce el ambiente, sabe todo de Nápoles. No es un entrenador que llega aquí y no conoce a la plantilla y no conoce el ambiente.
Vale, entonces no va a cambiar mucho la cosa, es decir, vamos a ver un Napoli reconocible con Calzona. ¿Qué sabéis de él como entrenador o como ayudante?
Es un purista del 4-3-3, es un dogma, su mantra, lo conoce muy bien, y seguramente no vamos a ver otra vez el Nápoles con la defensa 3 como hemos visto con Mazzarri en unas ocasiones. Y entonces seguramente tendrá que volver al 4-3-3 y con jugadores que últimamente ha jugado poco, como Mario Rui, la lateral izquierdo, y con jugadores que se fía mucho, como Politano, como puede ser Politano, como será Osimhen, que lleva dos meses sin jugar en el Nápoles, pero el miércoles será 100% será titular contra el Barça. Creo que será un Napoli más parecido a lo de Spalletti, todo el mundo aquí espera esto, pero a ver si los jugadores se guardan como se juega el 4-3-3.
Bueno, es peligroso, hacer un cambio así de repente en un partido grande como el Barça. Pero bueno, por lo que dices, Osimhen, Kvaratskhelia, Politano, estos los veremos el miércoles.
Sí, creo que sí, Politano más que Ngonge, que últimamente lo está haciendo muy bien, pero creo que en un partido tan importante va a meter en el once inicial, va a meter los jugadores que tienen más experiencia y conocen más el sistema de juego, el 4-3-3, con lo que jugaban.
Vale. Te hago la última, Davide, que es muy interesante lo que nos cuentan, lo que nos cuentas. ¿Cómo se ve al Barça desde Nápoles ahora mismo? Porque tampoco está muy bien esta temporada.
Sí, aquí las noticias han llegado que el Barça no está jugando muy bien. También el partido de Vigo ganó, pero ganó solamente en el final con un penalti. Claro que hay un poco más de confianza, así vamos a fijarnos en el Barça de hace unos años, pero sigue siendo el Barça con jugadores de increíble experiencia como a Lewandowski, como a Gundogan, a Frenkie de Jong. Así que mucho, mucho respeto para el Barça, un poquito más de confianza, pero claro que la eliminatoria del Nápoles no va a ser el favorito.
Vale. Davide Palligiano, un placer, gracias, te leemos en el Corriere dello Sport.
Gracias, buona serata.
Buonasera, buona ferrata. Hem de fer una altra pausa encara? Vinga, un minut, perdoneu, un minut abans de la mitjanit i ara seguim, vinga.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom. Descobreix la tecnologia alemanya del futur amb els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 29 de febrer, condicions excepcionals en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Vine al teu concessionari o entra ja a opel.es.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
3 d'octubre de 1997.
I el número de la sort, el
10.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Toc, toc, te n'has assabentat?
Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser. San Francisco morning coming clear and cool.
Don't know if I'm waking or I'm dreaming. Ens hem pentinat una hora de programa sense voler-ho, eh? I sense saber-ho, pràcticament. Avui, com que heu jugat al Girona, no hem reunit el nostre consell, el tu diràs, amb el Santi Nolla i l'Antoni Bassas, però vull anunciar que farem un consell extraordinari dijous. Després de l'estrena del Nàpols-Barça de dimecres, jo crec que val la pena reunir Antoni Bassas i Santi Nolla per parlar de l'estrena, o del retorn del Barça a la Champions en aquests vuitens contra el Nàpols. Per tant, dijous a 11:15, quan arrenquem programa, farem aquest consell extraordinari i explicarem i analitzarem què ha passat al Diego Armando Maradona. Amb aquest canvi d'entrenador, sorprenent, Fernando, per tu, és positiu, és negatiu, amb això que ens deia de que canviarà el sistema? O què?
Sorprenent pel món del futbol, però no per un senyor com De Laurentiis. Aquest senyor és capaç de qualsevol cosa, és tot un personatge a Itàlia i reconegut també fora d'Itàlia.
Té un punt vintage, de president vintage d'aquests de la Lliga.
Hill, no?
Un Hill. És un senyor del cine, és un senyor donat a una mica a la hipèrbole, a l'espectacle, i això no deixa de ser-ho, perquè el sentit comú diu, escolta, vale que amb el Mazzarri no vas massa fi, però... Ara un entrenador nou que a més ell diu, escolta, ja ha de fer la roda de premsa, la fatídica roda de premsa, clar, perquè és veritat que aquest home el que s'ha de centrar en cos i ànima és en fer una tàctica i que l'entenguin els seus jugadors, que molts ja el coneixen, no? Però que és un partit molt, molt important. Ara, ell suposo que es creu que és un geni, perquè no li ha malament al cinema, per exemple, és un gran productor de moltes pel·lícules, i creu que això és un cop d'efecte i que li sortirà bé. Confiem que no li surti bé.
És bo pel Barça o no, aquest canvi? És que té una doble lectura,
sí,
eh?
Sí, ara ho parlàvem una mica. Jo crec que no és bo pel Barça en el sentit de que hi ha un equip que canvia d'entrenador poc o molt revifa. I a més és un al·licient més. I jo penso una altra cosa, ja penso més enllà. Tant de bo surti malament el Nàpols. Perquè si no hi haurà gent aquí que se'n recordarà d'això que ha fet el president del Nàpols
i
que no s'ha fet aquí al Barça, Xavi.
No. Lluís, què en penses?
Jo crec que és una molt mala notícia.
Ah, sí?
Sí, perquè al final el futbol, com deia la Dai, també són dinàmiques. Si la dinàmica del Nàpoli era perdedora, no estava guanyant els seus partits, estava tenint moltes dificultats, especialment a casa, i per tot plegat aquest canvi de rom altera les previsions que podia tenir a l'estaf blaugrana. Segur que havien preparat jo crec que amb temps aquest primer partit, perquè el Barcelona s'hi juga molt en aquesta Champions, amb una lliga tan complicada. Tenim un entrenador que està nerviós, tenim un entrenador que les rodes de premsa se li fan feixugues, que se li són complicades. Aquesta tarda estava amb la Neus Tricart, que és una fotògrafa de publicitat, una càmera, que em fa veure una cosa que una cameraman se n'adona. I és que Xavi, per exemple, estava nerviós i estava descontent del que es deia, el que es publicava i el que s'emetia. Ara també està pendent del que es filma. Que ho vam veure en l'últim partit, que està pendent de les càmeres que filmen i que no filmen, que diu, no, filmeu els jugadors que acaben de fer un gol.
En el moment del penal era, no? Clar. Que es gira la càmera allà.
Efectivament, sí, això al final cada nota són nervis, i aquests nervis traslladats al camp no són bons. Si a sobre li alteres una miqueta el pla de viatge, i el pla de viatge a Mazzarri li variarà, no crec que insufli masses canvis ni de moviments, ni tàctics...
No, el Calzona, el nou, sí, de Mazzarri a Calzona. Calzona, sí.
No crec que perquè variï massa el que era el Nàpoli, però el que sí variarà és l'esperit dels jugadors, el voler agradar al nou tècnic i el donar la campanada.
Creu que és una mala notícia. Tu què, Bernabéu?
Jo crec que, si hagués passat amb el Barça, jo consideraria una mala notícia canviar un entrenador 24 hores d'un partit tan important. O sigui, és una dinàmica que no pot ser bona
però
per cap
Barça,
col·lectiu.
Però pel Barça després, pot sortir-ne favorit, el Barça, llavors, no?
No, clar, el Barça sobre favorit, però vull dir, em refereixo al que acaba de dir el Lluís, o sigui, jo ho veig diferent. És a dir, que després jugues al partit doncs si el Barça no el guanya, doncs serà perquè el Barça no haurà fet bé les coses. Però clar, pensar que realment podem passar a veure un Nàpols a 24 hores similar al de la temporada passada, per dir-ho així, i que no tingui res a veure amb el que estem veient aquesta temporada, que és nefast, un dels grans jugadors,
sobretot David, a nivell anímic.
Sí, no, a nivell anímic, sí,
és una injecció, és que pràcticament és un xute, ara d'adrenalina almenys.
Sí, però hauràs fet un entrenament, és que tampoc has tingut temps per treballar res. Però al final, i al final a nivell anímic els jugadors saben que estan davant la possibilitat de jugar contra el Barça, de guanyar-lo, de jugar una eliminatòria de Champions a vuitens de final. Vull dir, jo crec que això ja és suficient motivació. Però no hauria, és a dir, si el Barça, per exemple, dimecres, que jo crec que el Barça està obligat a passar aquesta eliminatòria. Està obligat, és a dir, està obligat. Crec que fa 3 anys que no veiem una eliminatòria de Champions.
Perdona, seria un com molt dur, eh?
Fa 3 anys que no veiem una eliminatòria de Champions a Can Barça, des d'aquella...
Amb el Paris Saint-Germain,
amb el PSG. 3 anys són molts anys sense veure una tornada de Champions, i per tant, crec que els culers mereixen que el Barça doni una alegria i com a mi compleixi un dels objectius mínims de la temporada, que és arribar a quarts de final de Champions, no? Per tant, si no passa això, haurem de mirar cap a les coses que ha fet malament el Barça. No haurem de pensar que la decisió que ha pres Di Laurentiis, que és un aixalabrat, és a dir, un president que pren una decisió com la que ha pres Di Laurentiis, que no m'estranya, com explicava, perquè tots sabem el recorregut de Di Laurentiis, que tu parles amb gent, jo he anat un parell de vegades a Nàpols els últims anys perquè el Barça hi ha jugat, i escolta'm, t'expliquen, diuen que està boig i que ho governa absolutament tot. Porta 19 anys al club, 19 anys manant al club, i per tant és un present al vell estil i fa el que li rota. Esteu convençuts que no li ha preguntat res al director esportiu del Nàpols, no?, sobre la possibilitat de canviar avui a Mazzarri. Doncs això, una decisió així, jo crec que aquí criticaríem a qui la prengués. Criticaríem a qui la prengués. El Barça ha de passar aquesta eliminatòria, ha de passar. I a més et dic una cosa, si estiguéssim en una altra dinàmica pensaríem potser és l'any
de fer un Madrid
millor per pensar, ostres, farem una cosa que no hem fet mai a la nostra vida. El que passa que després va Cities, Bayern, etc, tot el que et vingui, no? però ostres, qui ens havia de dir que a vuitens, en el sorteig, ens trobaríem amb un Nàpols que no té res a veure amb el de l'any passat i que a més ara mateix és un polvorí. Jo crec que és una possibilitat que s'ha d'aprofitar i s'ha d'aprofitar.
I què és el que no hem fet mai, David? Guanyar una Champions,
guanyar una Champions no jugant malament. Sí. Guanyar una Champions, és a dir, t'ho explico i deixo.
No, si l'altre dia feia l'altre dia
feia conviure amb el desastre
i guanyar,
conviure amb el desastre a la Lliga o a la Copa, com tantes vegades ha conviscut el Madrid, centrar-te en 7 partits a la temporada i guanyar un títol com la Champions. El Madrid ho ha fet diverses vegades, sí, el Barça no ho ha fet.
L'altre dia feia un tuit en aquesta direcció i manca una cosa, l'actitud. El Madrid, en aquestes temporades en què no ha jugat a res, que ha rebut 23 ocasions de gols i n'ha tingut dues, i les dues ha ficat una, ha tingut l'actitud de creure-hi fins l'últim segon. I el Barça, el que sí espero a partir de dimecres és un canvi d'actitud, un canvi de mentalitat, un canvi de posició mental de tots els jugadors per creure que el miracle és possible. Perquè seria un miracle, jo reconec que seria un miracle, però de vegades els miracles es donen. El que cal és lluitar-los. De moment tenim uns 8 de final del tot factibles. El Napoli per mi és el més flux dels que competeixen, i després hi ha possibles encreuaments que ens poden beneficiar per arribar a unes semifinals. Per tant, creiem-hi
sí,
una
però,
mica.
Però et deixes una cosa.
En tot cas, el focus posem-lo, no? Ara mateix, Lluís, en el Nàpols.
Sí, no.
Crec que no està al Barça,
no està
pensant
clar. Sí,
sí, no,
era agafant.
Sí, agafant, sí, el que deia el David de poder guanyar.
Però tu has dit, David, que estan obligats.
A curt termini.
Que estan, no, obligats. Ho dic en el sentit, obligats.
No.
Aviam, no m'agrada fer servir la paraula obligada, però al final competeixes i en futbol pots guanyar o pots perdre.
Jo...
No, rectifico, matiso.
No,
que crec que el Barça
seria un desastre,
hauria de passar.
Però Aleix,
però
a veure, el tema obligat, jo crec que està... No és obligat, però que el Barça és favorit.
Val.
Que és favorit, sí, tal com està el Nàpols, però venint d'on ve el Barça? Venint d'on ve el Barça?
Clar.
A la Champions.
Has de millorar, eh?
I venint d'on ve el Barça a la Lliga, i a la Copa, i a la Supercopa, jo crec que arriba un moment que s'ha de ser realista.
Champions és una...
S'ha de ser realista i dir, escolta'm, si el Barça té un gran dia i minimitza errades, i minimitza despistar-se... i està entonat a dalt amb un molt bon Lamin com està cada dia, i està encertat en la rematada el senyor Lewandowski, i Gundogan dona una versió d'aquelles del City
i de Jong,
sí, però el que vull dir,
ho pots encarrilar.
No,
ara, veient d'on vens, però ja et dic, aquesta temporada mateix i el que has fet darrerament a la Champions, sí. Jo no veig el Barça obligat a passar, eh? Perquè els inputs no és per anar sobrat. Jo crec que el Barça ha pecat molts cops d'anar sobrat. I sobre el que deies del Madrid, que ha conviscut amb el desastre i ha fet coses importants a la Champions, jo crec que el Madrid té una mentalitat que l'ajuda, que és que ells, primer, que s'agarren a un ferro roent pensant que tenen opcions, encara que hagin perdut 4-0, i fan la remuntada, la guija de Juanito, l'esperit de Bernabéu, de Di Stéfano, el que vulguis. I després una altra cosa, no tenen cap trava estètica.
Sí,
no tenen cap tipus de rubor en...
Això és una gran llibertat, eh?
És una llibertat.
Això és una gran llibertat.
A veure, quan tu estàs bé...
Però ara
tu
li posaries alguna trava a aquest Barça ara?
Tornarem. No, però t'estic... No, però mira, i ho deixo perquè ara m'ho m'estic enrotllant.
Tornem al debat de la setmana passada.
No, però avui m'estic enrotllant.
Jo tampoc, perquè em crida.
No, però m'estic enrotllant jo. Però és veritat que el que hem parlat abans del Girona... O sigui, el Girona va al Bernabéu, li foten un gol i diu, jo he de seguir com fins ara. I què fa el Madrid? Et castiga als pocs minuts en una situació ja, de vulnerabilitat.
És el que ens ha donat identitat.
Sí, però David, que sí que la identitat...
T'estic dient que la identitat
és collonuda i l'has de mantenir, però que la Champions League, a la Copa d'Europa, en una eliminatòria, que és que no tens 38 partits, sinó que són dos partits, com en una final...
T'has d'adaptar, potser.
T'has d'adaptar una miqueta i dir, mira, em foten un gol i no vaig a tomba abierta. Bueno, anem a escalfar-ho, o sigui, anem a refredar-ho, perquè sé que aquesta gent, i a camp contrari, com jo em despisti, me la foten i s'ha acabat el bròquil. Vull dir, que la teva identitat... Sí. No d'estar renyida amb no jugar a tomba abierta i ser una miqueta pràctic, perquè les eliminatòries, i el Barça té experiència, tio, que vas a Roma i et foten 3, que vas a Liverpool i et foten 4.
Però aquí, Fernando, jo crec que el
problema... I en grans equips...
Aquí sí que era l'actitud.
El problema no va ser per anar a tomba oberta en aquests partits.
Aquí sí que era l'actitud
de molts
jugadors. Jo crec
que el problema és que el Barça...
No, però dic a tomba oberta.
Perquè tu pots fer un plantejament ofensiu, però en determinats moments saber gestionar el
partit. Tu creus que el 2-8 és d'estil? Tu creus que el 2-8 és d'estil? O és de desatendre les mínimes obligacions en atac i en defensa que qualsevol futbolista ha de
tenir? No he parlat del 2-8, perquè el 2-8 és que te'n vas a Eivissa una setmana.
El 4-0 hi ha un moment a la segona part que et desentens de tot.
Bueno, vale.
Què passa en el corna? El corna aquest no és una qüestió d'estil.
Sí, però aquest és l'últim.
Campar per l'àrea del Liverpool.
Però aquest és l'últim gol. El tema és que tu, amb 1-0, amb 1-0 d'ells, al darrer minut o al final de la primera part, no passa res. Tranquil, no et tornis boig. Tranquil. O sigui... anem a matar-ho, igual quedem 2-0 i tu guanyes. O sigui, vull dir, que el Barça té una identitat que l'ha de fer atacar.
En el cas d'aquell dia,
perquè hi ha una tornada...
En la primera part Messi dona 2... Sí.
Ara ja estem anant a la...
Sí, però en aquella segona part no te'n foten 4. O sigui, no et superen l'eliminatòria com te la superen perquè tu vulguis anar a tomba oberta. No, que és un problema, que és un problema que desatens totes les obligacions, de pressió, d'actitud, d'intensitat, d'estar pendent del que has d'estar pendent.
Aquest any, imagina't, si allà ho vas desatendre, aquest any on està la pressió? On està la pressió? Us en recordeu d'ella?
Primer, això...
Els dos últims partits s'ha intentat.
Bueno,
igual
que la primera part de Balaïdos, no sé per què...
No, però si ara...
A mi em sembla que vaig veure... alguna cosa més.
Jo no vaig veure.
A la primera part, sí.
A la primera part, jo vaig veure alguna cosa. Però... ara, comença la segona part i dures 80 segons.
Sí. Tens problemes futbolístics de tota mena, col·lectius i individuals ara mateix. I estic d'acord amb tu. Home, primer, el que deia el Lluís, el Madrid ho ha fet diverses vegades perquè ells s'ho creuen, però també perquè hi ha un entorn que rema en aquesta direcció. És a dir, que no et sanciona perquè la Lliga estigui setè, com estava el Madrid l'any 98 quan guanya la sèptima de Mijatovic. Que estaves setè a la Lliga i guanyes la Champions. Contra pronòstic.
La confederació del Clavo Ardiendo, l'Espíritu de Juanito, que això ja ho coneixem.
Aquí, evidentment, hi ha una cultura de no només parlar dels resultats, sinó parlar del joc. Però que és una cultura que ens ha donat identitat. Que tenim els grans equips que tenim al llarg de la nostra història gràcies a això.
Sí.
I a la vida, s'hauria de poder tenir tot.
I que aquesta vegada ens empresona. Ens empresona, ens limita i ens coarta per intentar el que hem d'aconseguir, que són resultats.
No, bàsicament, jo el que vull dir, no vull encetar un altre cop lo de la setmana passada, que tampoc ha estat tan malament, és que al final tu també has de saber llegir quan aquesta identitat t'ha de marcar moltíssim i t'ha de marcar absolutament la teva estratègia o no. I has de dir, escolta, he d'alternar la meva identitat amb moments de nedar i guardar la roba, perquè queda un partit de tornada sí, i és a casa.
Mira, allò, Fernando,
perquè, si, perquè si alguna cosa té bé aquest Nàpols bona, és davant, eh?
Aviam, jo l'únic que volia dir és
que... El driblador de dom irreproduïble i el davant.
Fernando, jo l'únic que volia dir, arran del que deies tu...
El Nàpols...
Això és Champions? Champions és un idioma diferent, ho sabem tots.
Totalment.
Dono la raó, és així. És a dir, quan sembla que pots tenir una cosa més o menys planera, se't complica. Per tant, el Nàpols té bons jugadors, ho va demostrar l'any passat, és l'actual campió de l'Scudetto, i a dos partits et pot complicar la vida. Per tant, no, segurament, o sigui, trec la paraula obligat del diccionari. El que sí dic és que, caram, és una oportunitat que la pinta en calva. Clar, és una oportunitat que la pinta en calva.
Però perquè és tan pitjor que tu.
No,
perquè tu estiguis molt bé.
Perquè
és tan pitjor que tu.
Sí, però, exacte, és tan pitjor que tu, però és que el pas del Barça no era classificar-te per vuitens, que evidentment ja has fet una cosa més que la que no has fet els dos últims anys, però és que amb el grup que tenies t'havies de classificar per vuitens. Jo crec que és un pas diferencial respecte als últims anys, sí, trobar-te de cop i volta en uns quarts de final de Champions. I ostres, jo crec que no obligat, perquè sempre és difícil, però sí que tens una gran oportunitat i seria una gran decepció que no la... Sí. Però l'oportunitat que has de millorar.
Sí que és obligat, perdona, i és un incís petit, a nivell econòmic, eh? No oblidem aquest tema.
No,
perquè el pressupost sí que entra a passar quarts, eh?
Avui publiqueu, al Mundo Deportivo, una informació, un reportatge, un informe interessant sobre el Mundial de Clubs
que es farà el juny del 2025
als Estats Units. I ara mateix el Barça necessita... per entrar a aquest Mundial de Clubs, que és pasta...
Sí, i tant, molta pasta.
Que és un mes a l'estiu anar-te'n amb 32 clubs a l'altra punta del món a jugar un Mundial de Clubs, sí, com Déu mana, perquè són 32 clubs. El Barça necessita guanyar els dos partits de vuitens i passar quarts, i guanyar l'anada de quarts. I que l'Atlético perdi els dos partits de vuitens i quedi eliminat. Perquè si no, l'Atlético i el Madrid són els que van al Mundial de Clubs i el Barça es quedarà sense la primera participació al Mundial de Clubs. Lluís, què volies dir sobre aquest debat?
Fer un petit exercici de realisme. Acabem de viure una època avall amb 5 partits, amb 5 partits seguits, que eren per aconseguir 15 punts, s'han aconseguit 12. Però el que no podem oblidar és que només a l'últim mes i mig hem rebut 3 gols de Granada, 4 gols del Villarreal, 4 gols de l'Atlético Club i 4 gols del Real Madrid. 5 gols del Villarreal. A mi més i 5 gols del Villarreal. A mi més igual, francament, més igual si demà fem 800 passades. Més igual si juguem en local o no juguem en local. Més igual si pressionem o no pressionem la sortida de la pilota. Hem de tornar com sigui amb la victòria. I recordo perfectament...
Alguna cosa hauràs de fer, no? No sortiràs allà, formes al fons i guanyaràs.
La contra Xavi Torres a l'Esport que parlava. Què vol dir jugar? No ho sé què vol dir, perquè no soc entrenador. Però que busqui la fórmula per tornar amb la victòria, perquè la necessita més que mai. En aquest moment vivim un moment històric que aquesta eliminatòria esdevé del tot capital per inclús encarar la classificació, com deia el Michel, aquest vespre d'aquesta Champions. És molt important donar una bona imatge, fer un bon paper i intentar passar quarts.
Sí, tu no estàs pendent del Big Data, llavors, tu, no?
No estic massa pendent del Big Data, jo estic pendent del... saps, en l'extrema esquerra de la pantalla, que hi ha dos numerets, jo estic pendent d'aquests dos numerets.
Del marcador.
Però s'ha de guanyar l'eliminatòria, i per guanyar l'eliminatòria no cal guanyar el partit de demà.
No, però estic parlant del partit de demà.
T'ajudaria.
És una tornada a casa.
Però tu signes l'empat demà, a dimecres?
Jo no signo mai l'empat en cap partit que jugui el Barça. Jo crec que s'ha de sortir sempre a intentar guanyar, però hem d'entendre que això és Champions i que tens una tornada a casa. Per tant, igual un empat demà no és un mal resultat, però resoldre a casa.
Això és el que vull dir, que tu has de jugar com tu sents i com sent l'entrenador, perquè sobre la identitat i com li agradaria jugar a l'entrenador, jo no tinc dubtes, i el que ell li agrada, amb matisos tàctics, amb quadrats o 4-3-3 amb el tio més obert en banda o deixant que entri al lateral llarg. Però que sí que és veritat que a vegades tu tens com una mena d'obligació moral de que, escolta, has de portar el pes del partit, has de tenir la defensa avançada, has de tenir moltíssima pilota, i te n'oblides de coses més bàsiques, que és en atac, que no et facin un 1 contra 1, que el Cancelo, quan puja, que baixi, i tenir clar que el central que has de posar al costat de Cancelo és el central més corrector que tens, que és Araujo, per què el forat te'l faran per sí, on està Cancelo?
Però, Fernando, una cosa.
Te'l faran per allà, si i ja ho saps.
Si perds posant l'autocar, a Xavi el maten per partir
l'autocar. No,
el maten per perdre i el maten per posar l'autocar.
Però el Xavi no posarà mai l'autocar. No. Jo no t'estic dient de parlar.
Bueno, és que aquí... Ostres, si poses l'autocar i es guanya,
però, en Lluís estarà content. Cosa, hi ha una
però
cosa
si es perd, però vull, veure, però, vull que no, vingui
mira,
aquí
de...
a agafar l'autocar i que el tiri per la finestra.
M'acabes de definir una forma de guanyar com sigui. Me l'acabes de definir ara mateix.
A mi hi ha una cosa que et dic, t'ho diré. A mi una cosa que em treu de polleguera, i intento no posar nerviós, però que tu dir que has de fer matisos
en una
aposta merament, netament ofensiva,
sí. En un model,
sigui interpretat
no,
per
en
algú,
model, matisos a tot
sigui molesta. Interpretat com posar l'autocar.
No,
si aquest és el debat de la hipèrbole i del el maniqueísmo...
No, evidentment.
Bueno, malo,
el David ha fet caricatura.
Si t'entens perfectament.
No, però vull dir... Però aquesta caricatura hi ha molta gent que se l'agafa al peu de la lletra.
Quan més risc jugues, més difícil és defensar.
Correcte.
També és veritat que has de tenir la capacitat per intentar atacar bé, per defensar bé, que és un
l'equip
problema
bo
que
és el que sap arriscar
pilota,
el que sap arriscar en atac i té automatismes sempre. Perquè moltes en defensa coses. No t'enganxin en els pixats al ventre. Aquest és, per mi el gran equip és aquest, que té una aposta ofensiva, que intenta atacar, que viu a camp contrari, però que quan li tiren una pilota a l'espai, escolta, per molt que sigui Cancelo, i té un automatisme que fa, escolta, això s'ha acabat.
I no hem parlat del Diego Armando Maradona, l'estadi del Nàpols,
li falta,
és realment
hostil.
És un estadi que empeny una barbaritat.
Que és que la gent està lluny,
Sí, sí, però es empeny moltíssim. La gent no para de cridar, de cantar durant tot el partit. És dels
hi ha passió, hi ha passió.
Com estarem els
dels
estadis altres,
complicats d'Itàlia?
Que aquests reportatges de Maradona que es fan sempre...
Està allà.
Liquidat,
i
hem parlant d'això.
Perquè no em deixen.
Tenim
aquí pantalla que estic veient gols de Maradona.
Només n'hi he fet 534, diu que n'hem fet.
Recordo des que era petit.
No para de fer reportatges. Tinc una magnífica notícia, que és que la UEFA ha publicat avui com serà la Champions de l'any vinent.
No em diguis.
I a mi m'encanta. Voleu que us expliqui el nou format de la Champions de l'any vinent?
No? Em dona que s'hi semblarà bastant a la Superliga.
Bé, té alguna coseta maca.
Sí.
Sí, està publicat ja tot, com anirà i tal. De fet, hi ha una mala notícia per la Lliga Espanyola, perquè la UEFA avui, actualització del 19 de febrer, diu que ara mateix el cinquè de la Lliga Italiana i el cinquè de la Lliga d'Alemanya anirien a la Champions. Mm. Perquè per coeficients de lligues hi ha més equips alemanys i italians que han passat ronda de l'Europa League, de la Conference i de la Champions,
que
i en canvi...
Espanyols.
Clar, els espanyols han anat perdent a cada llençol, a cada bugada llençol, i ara mateix el Bologna de Thiago Motta, que va cinquè, aniria a la Champions de l'any que ve, i el Leipzig, que va cinquè, aniria a la Champions de l'any que ve. I en canvi a la Lliga Espanyola serien quatre places, que ja fa bé el Barça i el Girona.
Però sí que hi ha certa reacció a la Superliga, no?
Sí, bueno, hi ha un comunicat brutal aquí ara mateix a la pàgina web de la UEFA. Me deixareu explicar-vos després molt ràpid, si serem didàctics, No, perquè és que sóc molt pesat.
Si hem parlat de la Superliga, parlarem
molt pesat
de
la redacció. M'encanta
explicar amb qui es creuarà,
No, però estaria bé sobretot que la jugués al Barça.
Sí,
exacte.
Home, dels quatre primers acabarà.
Una altra sobrada, de veritat, tio, una altra sobrada. Jo avui desitjava, i no volia dir amb la Dai, però jo desitjava que empatessin. Que empatessin, però per què? Perquè li minvaves dos punts a cadascú.
Sí, també. L'empat era el millor resultat.
La victòria de l'Atlètic Club fa que tu
estàs en una fase que has de mirar de reull cap a dalt per si les mosques, però sobretot has d'assegurar els tres.
És que al final l'Atlètic Club està només a dues victòries del Barça i a tres victòries del Girona. Per tant, el tenim amb l'Ale.
Ja, però d'aquí dues jornades hi ha un Atlètic Club-Barça que aquí...
Que ets favoritíssim.
No,
vamos, que vas amb la minga fora.
No dic que siguis...
He passat les 12, ara puc dir, no?
No dic que
he dit, vinga, tampoc he dit...
Sí, s'ha quedat clar.
Aleix, d'aquests 13 partits és visita a Bernabéu, visita Metropolitana, visita Montilivi, visita Sant Mamés i rebre la Real Societat. És terrible, el que queda.
Sí, però aquí és on has de demostrar que vols acabar entre quatre primers, vull dir, què?
Clar que sí.
Doncs ja està.
Llavors,
a Sant Mamés, el Barça va demostrar que si pot guanyar la Copa, perquè si la Minya Mal no falla, guanyes a la Copa, vas igualar la intensitat, vas jugar un bon partit. Jo crec que el Barça, allà és on ha de donar el do de pit, no? Que puguis perdre el Bernabéu, t'ho compro. A Metropolitano t'ho compro. A Sant Mamés, el Barça ha d'intentar guanyar.
Però tu estàs absolutament tranquil davant d'aquests quatre desplaçaments aquesta temporada?
Jo veient que aquests 5 punts de marge...
No, estàs de res.
No, però aquests 5 punts de marge...
No miris el calendari, sensacions, el que veuen els teus ulls, com juga el Barça.
Les sensacions no són bones.
Llavors...
Sí, no et dic que no. Però hi ha un bon coixí...
El Xiqui Begristem està mirant el teletexto un temps i mira com acaba.
Però estàs parlant de l'Atlético de Madrid, que tret de la Copa està com tu, I està pitjor que tu la Lliga, no? I estàs parlant d'anar al Metropolitano i que tens poder anar al Metropolitano. L'Atlético de Madrid No, on no, està la Lliga?
És que jo crec
no,
que
no,
tu...
però l'Atleti Madrid on està, veure, la Lliga? Mira, et... Que l'Atleti Madrid ha anat al camp del València i ha perdut, sí, que sí, n'hem fotut 3, que ha anat al camp de les Palmes i ha perdut 2-0. Sí,
la segona volta
que va anar a Sant Mamés l'Atlético i on tu vas resistir i vas arribar a forçar la pròrroga, podent guanyar amb dos gols gairebé fets de la Minya Mal, allà, l'Atlético, no sé si vas veure el partit de Lliga, no, li, sí, no és que li passin per sobre,
escombrar,
no.
Que sí,
és que no
sí,
existeix.
No, però és igual. Sí, sí. David,
la segona volta a l'Atlético de Madrid ha estat bastant
decebedora. Vaig a una altra cosa. L'Atlético de Bilbao va empatar al camp de l'Almeria, que és el cué. Vull dir que aquí ningú està per tirar cuet. Jo m'agafo al coixí.
Bueno, i el vas amb a Granada a casa.
Sí, però jo m'agafo al
coixí. I el Madrid estava perdent amb l'Almeria 0-2 fins que va sortir l'estament arbitral a salvar-lo.
Amb la campana, aquest any també el Madrid. El que passa que en el País de los Ciegos...
Aquest any quin és l'objectiu tal com estem ara mateix?
Intentar acabar segon ara mateix. Vas estar a dos punts al segon.
Jo tinc un objectiu inicial, que és quedar entre els quatre primers.
Sí, molt bé, però el Barça ha d'estar...
I després, si pots anar per la segona, home, evidentment, i la primera... Escolta, queden 39 punts, ja veurem.
No s'ha fet, mai la història, però ja
però
veurem.
Tens, sí. També, mira, siguem positius, tens un duel directe contra el Real Madrid.
Però no m'has dit que estaves cagat.
No, però t'estic dient que les meves sensacions són... que el Barça és un equip molt vulnerable,
sí,
i que jugant contra equip bons fora de casa...
Jo veia en el calendari que semblaria la tercera
part. Ara, quin, ja està.
Quin és l'únic...
Tant de bo m'equivoqui, tant de bo arribi el clic aquest, no et dic de resultats, de joc.
Val,
perquè però, el clic de resultats...
En l'estat que estem, al final... L'únic partit que en fa bo és el del Madrid.
Fora de casa, el Barça, quants partits ha perdut a la Lliga?
Dos. No n'ha perdut.
Però ja està, l'únic equip que no ha perdut a la Lliga.
Sí, però tampoc
no, però, però que m'agafo això, jo no em passa amb aquest estil.
Però per això ens toca aquest turmalet, perquè no hem anat en aquests camps, per això no hem perdut.
Ja.
Al final també és això. Jo estic una miqueta amb la línia del Fernando. Amb el calendari que ens manca, ara signaríeu la tercera posició? Jo, francament, sí.
Tal com s'ha posat la segona posició ara, el Barça ha d'intentar remuntar aquests dos punts.
Ho ha d'intentar, per suposat. Estic dient una altra cosa. Clar, si signaríem o no la tercera posició tenint en compte aquest turmalet. Lluís, jo, francament, sí.
Quan va arribar Xavi al Barça, que el Barça era novè, ho recordo, perquè quan es mata Xavi... de manera impune, s'ha de recordar també que porta dos anys i mig i que ha fet coses
no, i que la temporada que passada va guanyar
però quan arriba el Barça és nove, firmaves cada quart?
Sí.
Jo vaig
sí.
sortir, jo encara estava de Bordes 4, vaig fer moltes enquestes sobre això, la gent cagada, els barcelonistes cagats de no entrar entre els quatre primers, tots firmaven entrar entre els quatre primers, i escolta'm, el Barça amb molt pitjor plantilla
va acabar segon sobrat.
Va guanyar 0-4 al Bernabéu, que va ser un sobrat, bueno, no sabem el que pot passar. Jo crec que estan oberts tots els escenaris, però crec que el Barça entrarà a la Champions sense problemes.
Tenim dades Jové, però abans un minut de pausa. Vinga, fem una pausa i ara seguim aquí. El Tu diràs.
RAC 1. ¿Has visto la nueva Ford Courier?
Es el vehículo comercial más pequeño que puede cargar hasta 2 europalets.
Amb la máxima cualificación Platinum, els premis Euro NCAP a la seguretat.
Y ojo al dato, sistema de conectividad con pantalla de 8 pulgadas.
La petita gran joia dels vehicles comercials de Ford és la nova Ford Courier, amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo desde las gaunas. Saludos cordiales.
Comença el dia amb molta energia a Basic Fit, a casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara, gaudeix de 4 setmanes extra i emporta't una motxilla. Senta't bé i fes del fitness el teu bàsic. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Sabadell s'estrena com a capital de la cultura catalana. Vine a l'espectacle inaugural el dissabte 24 de febrer a les 7 de la tarda al Parc Catalunya.
Podràs gaudir de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Brodes Bros, 31 Fam, Rosa Renom i Juan Manuel Cañizares, entre d'altres, en un espectacle totalment gratuït.
Sabadell, capital de la cultura catalana.
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots.
Dada Jové.
Pràcticament dos quarts d'una de la matinada. Va, aquí seguim. Hola, Oriol Jové.
Hola, bona nit.
A veure, dades Jové avui d'aquesta magnífica base de dades que treu fum cada dia aquí al Tudiràs.
Sí, ens hem posat a mirar a veure què hi havia destacat de cara al partit de dimecres. I mira, serà el partit número 300 de la història del Barça a la Lliga de Campions. Des del canvi de format de l'any 92, que la competició va passar de ser Copa d'Europa a l'actual Lliga de Campions, serà el partit 300.
O sigui, és 300 de Champions, eh?
De Champions.
Del format Champions, val.
Sí, sí, 175 victòries, 67 empats, 57 derrotes. El Barça és el segon equip de tota Europa que arriba als 300 partits. Per davant, només té el Madrid amb 313.
Hòstia, però, ni en això, eh?
Però és que, és a dir, el Bayern, que és el tercer, està per darrere, encara no ha arribat als 300 partits, en porta 295. Per tant, escolta'm, si dimecres la cosa no va bé, un petit consol hi haurà.
Que és que el Barça ha jugat, és el segon equip que més partits ha jugat de la
Champions. Petit consol que ens hem inventat aquí nosaltres.
Però, escolta,
portarem 301 a la tornada.
Sí, correcte, però xifra rodona que no pot fallar. Ja una xifra rodona s'ha de recordar, amb una victòria.
El màxim, partit 100, no? El Barça el va perdre al camp del Shakhtar.
Gràcies per rebentar-me la il·lusió.
L'any 2004, el 200 el va guanyar, 4-0 contra l'Ajax.
És un clàssic, Fernando, allò. El Barça se pone a 300.
Clar, és un bon reportatge.
El va perdre el Barça contra el...